Sí, que
una bateria de mòbil.
Les 9 en punt,
una bateria de mòbil, escolta'm.
Deixeu-me que saludi a aquesta hora el portaveu i vicepresident de Junts, Josep Rius. Senyor Rius, bona nit.
Molt bona nit, Anna.
Gràcies per atendre'ns. Sentíem abans al sumari el que deia aquest matí el Món a RAC1, el secretari general del seu partit, Jordi Turull, que si li sembla, recordem que deia això.
Si hi ha algun problema de que hi ha algun independentista que ha estat represaliat, que no entra dins, o que hi ha un jutge que intenta, perquè al final entraran tots, que intenta que en primera instància no entri en la llei, és que estarà prevaricat directament.
Vostè està convençut que amb el redactat actual que s'ha aprovat avui, aquests casos quedaran blindats, que no hi pot haver cap maniobra que faci que algú dels encausats pugui quedar desprotegit?
Jo estic convençut que aquesta llei en recull que precisament tot sigui integral i que sigui d'aplicació immediata i per tant que totes les persones doncs, que han estat investigades o encausades o ja condemnades estaran incloses. El que després hi hagi un jutge que no vulgui aplicar una llei, aquesta és una altra qüestió, i d'aquí el sentit de les declaracions d'en Jordi Turull, que deia que si algun jutge vol boicotejar aquesta llei no ho podrà fer d'una altra manera que no sigui prevaricant.
Clar, ho dic també perquè ahir, per exemple, Jaume Asens, dels Comuns, en una entrevista al 324, deia que, clar, que és impossible assegurar 100% el blindatge d'una llei. Vostè hi està d'acord? I li faig una segona pregunta, si això els espanta o fins a quin punt els espanta.
No, nosaltres aquestes alçades ja no ens espanta res. El que és una realitat és que Espanya té una cúpula judicial clarament polititzada i que actua contra l'independentisme al marge del que és l'estat de dret. Agafen aquest estat de dret espanyol i el miren de retorçar fent unes interpretacions que en lloc del món s'entenen, mirant de fer veure que aquí hi ha hagut actes de terrorisme com qualsevol ciutadà del món pot veure i pot saber només mirant les manifestacions pacífiques que hi van haver o les concentracions que hi van haver a la Jonquera o a l'aeroport de Barcelona, que això en cap cas és terrorisme, sinó que és legítim dret de protesta o dret a manifestació o dret a llibertat d'expressió. Per tant, nosaltres el que hem volgut és fer una llei d'amnistia. L'amnistia sempre hem dit que resol amb una llei d'amnistia. Nosaltres no hem vingut a reformar el Codi Penal de l'Estat espanyol. Hem vingut a fer una llei d'amnistia que posi fi a un procés judicial que no s'hagués hagut de dur a terme mai, ni a unes condemnes, ni a unes investigacions, ni a uns encausaments que no s'haurien hagut de donar mai, perquè el que es va fer era un acte plenament democràtic, no violent i pacífic.
Per tant, creu que no caldria aquesta reforma que ara també comentàvem del Codi Penal? No seria un proper pas?
No, són qüestions independents, però escolti, mira, el Codi Penal és una llei orgànica i la llei d'amnistia també és una llei orgànica. Tenen el mateix rang amb dues coses i, per tant, si volíem una amnistia, el que havíem de fer era una llei d'amnistia. Si volíem una reforma al Codi Penal, llavors havíem de fer una reforma al Codi Penal. Però l'amnistia es resolia amb una llei d'amnistia. Ara, si més endavant, per tal d'adequar el Codi Penal espanyol o les interpretacions que en poden fer determinats jutges, s'ha de reformar el Codi Penal espanyol, doncs escolti, estudiem-ho.
No ho descarta, per tant, que d'aquí a un temps, uns mesos, es pugui afrontar aquesta reforma del Codi Penal?
No ho descarto, però amb la llei d'amnistia tampoc ho trobo necessari. La llei d'amnistia actual ja cobreix, diguem-ne, els casos aquests de manera integral que ha sigut de persecució a un projecte polític democràtic com és l'independentisme.
Clar, però si tornés a passar una situació com la que es va a produir, abans de negociar de nou una altra amnistia, no seria millor reformar aquest Codi Penal i que ja no es pogués acusar de determinats delictes a les persones que hi participessin?
No, sí, jo és que no li dic que no, però si fem una miqueta de memòria, el Codi Penal espanyol, anys enrere, incorporava el delicte de fer un referèndum. I es va treure aquest delicte. I què va passar? Que igualment es va condemnar a un conjunt de 100 anys de presó, a 9 dirigents polítics i socials, per què? Per haver fet un referèndum d'autodeterminació. Llavors, davant d'aquesta realitat, davant d'aquesta cúpula judicial que actua políticament, el que nosaltres hem volgut fer és posar fi a aquest procés judicial amb una llei d'amnistia. Perquè ja sabem com actuen, ja sabem com són capaços d'actuar. Per tant, doncs, hem volgut posar fi perquè no es va cometre cap delicte, ho vull tornar a repetir, no es va cometre cap delicte, se'ls va acabar condemnant per sedició, abans se'ls havia dit que era rebel·lió, etc etc. I per tant el que nosaltres volem dir és que és un projecte polític, l'independentisme, que es pot presentar a les eleccions i que per tant ha de poder dur a terme doncs, totes les accions polítiques i la gent que ho vota, totes les accions socials, per tal de poder-lo dur a terme i que esdevingui una realitat.
Anem al text que s'ha pactat. Expliquem per què són importants aquests canvis que s'han introduït, perquè Esquerra diu que amb l'anterior redactat de la llei, la del dia 30 de gener, aquell redactat ja era bo i diuen que no ha canviat pràcticament res. Entenc que no ho veuen així, vostès.
No, nosaltres creiem que el text del 30 de gener era un text que no incluïa totes les persones que ara sí que ho fa, que poden estar encausades o investigades o condemnades. De fet, vull dir que hi poden haver, fixis, fins a 150 o 200 persones que ara sí que quedin ben incorporades en aquesta llei d'amnistia i que a més sigui d'aplicació immediata. Hem inclòs els delictes de terrorisme, traïció i malversació, adaptat als estàndards europeus i no al Codi Penal espanyol, precisament per la idea ara. I després s'ha seguit les principals recomanacions de la Comissió de Venècia, també en el delicte de malversació, d'acord amb aquest informe preliminar de la Comissió de Venècia, que ens ha donat la raó i hem pogut, en aquest sentit, reforçar la llei. Vull recordar que, a més, aquest informe preliminar ha acabat incorporant el gruix dels arguments jurídics que Junts per Catalunya, i vam ser els únics que ho van fer, vam adreçar en aquesta Comissió de Venècia. Hem ampliat també el termini de cobertura de la llei d'amnistia de l'1 de novembre del 2011 i que quedin inclosos d'aquesta manera els acusats del Tribunal de Cuentes. Hi han hagut moltes coses, per tant, efectivament, la llei que avui s'ha anunciat i ha passat la Comissió de Justícia el seu primer tràmit i que es durà a votació la setmana vinent al Congrés de Diputats, aquesta llei no és la llei que es va votar del 30 de gener passat, i aquest va ser el motiu pel qual doncs, nosaltres vam votar en contra, perquè ja percebíem que no era una llei d'aplicació immediata ni que apliqués integralment a tots els afectats.
Digui'm la veritat, ha costat més posar-se d'acord amb Esquerra o amb el PSOE?
Miri, si vol que li digui la veritat, pel que jo sé, diguem-ne, amb Esquerra ens hem posat d'acord molt ràpid. I el PSOE, una vegada ens hem posat d'acord amb Esquerra, doncs ha acabat acceptant, diguem-ne, el text que els hem proposat. Per tant, no m'ho faci dir, però vull dir que si algú vol dir que ens ha costat més els uns amb els altres, home, el que sí que li puc dir és que des de que ens hem posat d'acord amb Esquerra Republicana, doncs el Partit Socialista doncs ens ha d'alguna manera dit que entesos i endavant, quan abans ens deies que això no ho accepten els d'Esquerra, que això no ho accepten els de Junts, que nosaltres tampoc ho sabíem, del cert, perquè érem intermediaris i per tant hem preferit que no hi haguessin intermediaris i d'alguna manera posar-nos d'acord amb Esquerra Republicana.
És a dir, que fins que no s'han posat d'acord amb Esquerra no hi ha hagut manera de desencallar aquestes diferències que vostès venien apuntant també amb el PSOE?
Finalment el text que hem pogut acordar s'havia avançat en algunes qüestions, però l'okay final ha sigut quan també s'ha vist que hi havia aquest acord amb Esquerra Republicana, efectivament, i va ser en aquest moment que nosaltres vam trucar a Esquerra Republicana i els vam dir, escolta, parlem-ho i per què no ens posem d'acord, i ens van dir que sí i així ho vam fer.
I quan va ser això?
Doncs aquesta setmana, pel que a mi em consta, va ser el dilluns, si no m'equivoco, el dilluns al matí, i el dimarts ja vam traslladar l'acord al Partit Socialista i a partir d'aquí ja es va precipitar tot.
Uh-huh. En algun moment hi va haver la possibilitat real que no s'aprovés aquesta llei?
Si no s'haguessin incorporat aquestes coses per part de Junts per Catalunya, doncs ens haguessin mantingut amb el no, perquè nosaltres vam prometre en campanya electoral que volíem una llei d'amnistia que fos integral i que fos d'aplicació immediata, i la del 30 de gener no ho era. I imagini's la cara de determinades persones que s'haguessin pogut beneficiar d'aquesta llei d'amnistia quan hi haguessin hagut d'altres doncs, que haguessin, no s'haguessin pogut veure beneficiats i encara estiguessin doncs, encausats, investigats o condemnats. Per tant, això per Junts per Catalunya no era admissible.
I acabo, avui Turull també deia al món a RAC1 que aquest acord amb el PSOE genera un clima que és molt més favorable per poder pactar uns pressupostos. No sé si s'han obert ja aquestes converses sobre el tema i si vostès asseguren el seu suport als comptes.
No, nosaltres vam dir que negociaríem peça per peça. Ara hem fet la peça de l'amnistia, que era una peça molt important. Nosaltres ens vam presentar a les eleccions, si recorda, doncs dient amnistia i autodeterminació. Hem aconseguit una peça molt important. Hem aconseguit també, és veritat, que el català doncs es pugui parlar ja al Congrés dels Diputats i que ja s'hagi fet una petició que sigui, que està en vies, esperem que ben aviat, de resoldre's, de que el català esdevingui també doncs una llengua oficial a la Unió Europea. I la realitat és que s'han fet més en 6 mesos d'aquesta legislatura, des de que Junts per Catalunya doncs és a l'equació, que no pas en 4 anys d'una taula de diàleg que va resultar del tot estèril. Per tant, en quant als pressupostos, escolti, nosaltres farem les nostres propostes i lògicament si arribem a un acord hi votarem a favor, i si no hi ha un acord doncs no hi votarem a favor. Han sortit aquesta setmana, i tots vostès ho saben, dades de l'execució de l'Estat en infraestructures, i torna a ser un escàndol majúscul el que a Catalunya doncs s'acabi executant un 16% amb els primers 6 mesos de l'any, mentre que a Madrid ja vagin pel 52%, o amb altres anys que ha anat des del 100 i pico per cent molt llarg, 170 o 180% a Madrid, i que a Catalunya ens hagin quedat, em sembla que era un 60%. Això no pot continuar sent així, i aquesta mateixa darrera setmana hi ha hagut tot d'entitats empresarials i econòmiques que han fet un fins aquí hem arribat, i això s'ha de resoldre.
Josep Rius, portaveu i vicepresident de Junts, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al 9C. Que vagi bé, bona nit.
Moltíssimes gràcies, bona nit.
Doncs bé, Rius que insisteix en que, evidentment, en aquestes explicacions, que, com dèieu avui, tothom ha intentat escombrar cap a casa, evidentment des de Junts insisteixen que aquesta no és la llei del 30 de gener. I també aquest altre punt, no?, que deia que tot s'ha pogut desencallar arran de parlar amb Esquerra.
És el més fascinant de tot, eh? O sigui,
el què?
Que fins que no han parlat entre ells no s'hagin pogut posar...
Clar, el que m'estranya és que fins aquest dilluns.
Sí, fins ara.
Exacte,
fins ara.
No s'hagi desencallat això, no sé, Rafa, tu, si sobre això vols comentar alguna cosa.
Bueno, simplement donava una mica la sensació que el PSOE, que estava una mica enmig, valorava que les modificacions que volia introduir un i les que volia introduir l'altre eren contradictòries. Aleshores, ha sigut més útil que entre ells arribin a un acord i el que pogués ser contradictori ho aclarissin entre ells d'una manera, pel que sembla, bastant ràpida. I després, quan li han presentat a sobre la taula al PSOE, doncs el PSOE ha dit que sí, d'una manera també bastant ràpida. Per tant, bueno, és que quan la gent no parla, pues passa el que passa.
Ja, li preguntarem sobre aquesta qüestió també a la Marta Vilaret, vicesecretària general d'Esquerra de Lluita Antirepressiva i negociadora també d'aquesta llei d'amnistia. Senyora Vilaret, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Per què no es van trobar amb Junts fins aquest dilluns, si... semblava que a partir d'aquest moment, com ens explicava ara el senyor Rius, tot es va desencallar perquè no es van trobar abans.
La veritat, jo esmenaré una mica tot el que esteu dient ara. No és cert que no ens trobéssim abans, de fet la memòria és molt curta, però l'acord al que vam arribar fa 6 setmanes, quan ja vam viure una jornada com avui, l'anterior Comissió de Justícia, on es va aprovar el dictamen de la llei d'amnistia, teníem un acord a 3 que havíem estat negociant conjuntament, i ho dic perquè ho sé en primera persona, Junts i Esquerra i el PSOE, i per tant n'hem parlat d'aquesta llei moltes vegades. Vull dir, no és cert que ara, com que hem parlat aquests 2 dies, sí que tenim un acord que tothom està content, perquè si recorden l'última Comissió de Justícia també teníem un acord, vam entrar unes transaccionals conjuntament, una fins i tot conjuntament Junts i Esquerra, fixi's si n'havien parlat, i van ser ells que van canviar de criteri al cap de 3 dies.
Però aleshores, per tant, no és veritat que aquest dilluns es va acabar de desencallar tot? M'ho desmenteix,
és
això?
És veritat que aquest dilluns es va començar a desencallar, però no pas si no s'havia desencallat abans, era perquè no havien parlat Junts i Esquerra. Això és el que jo desmenteixo, diguéssim. És cert que vam començar a parlar en concret del text aquest dilluns, però no és cert que s'hagi desencallat per això. Bàsicament, perquè en aquesta diferència de relats, no?, que segur que poseu de manifest tots, sobretot pel que fa al terrorisme, el que va passar fa 6 setmanes és que vam acordar conjuntament amb Junts i el PSOE un redactat de l'exclusió de terrorisme que creiem i seguim creient que incluïa tothom. En aquell moment Junts també li semblava, però al cap d'uns dies, si recordeu, van començar a dir que quedava gent fora de la llei. Què canviat amb aquest redactat a dia d'avui? Doncs que en aquell moment Junts deia que quedava tothom fora i ara diuen que queda tothom dins. Però si pregunteu a qualsevol panelista, doncs veureu que les restriccions d'aquesta exclusió, les condicionants, el fet de que ara no faci referència al Codi Penal, no canvien. I, per tant, la mateixa gent que hi havia dins fa 6 setmanes i era ara. Vol dir això que la llei no ha canviat gens? No vol dir això, perquè el que sí que és cert és que, ja que l'hem hagut de reobrir, perquè aquest temps que ha passat ja ha passat, i doncs perquè Junts hi volgués votar que sí, necessitava reobrir-la, doncs nosaltres evidentment hem aprofitat per introduir altres coses, algunes que ens preocupaven sobretot a nosaltres, com el tema de les multes i el tema del llindar de gravetat, que si voleu en parlem més després, i també estàvem d'acord tots, i això ha sigut fàcil posar-nos-hi d'acord amb Junts i amb el PSOE, en introduir doncs aquests matisos sobre la malversació, recollint les recomanacions de la Comissió de Venècia, que no canvien l'abast de la llei respecte a la malversació, però creiem que el text deixa més clar que no hi va haver enriquiment en tots aquells actes que s'amnistien, perquè la malversació vinculada al procés, amb les consultes, etc., doncs ja sabem tots que no hi va haver enriquiment ni voluntat en cap cas.
Sobre el punt del terrorisme, però, que és un dels que més n'hem parlat aquestes últimes setmanes, el fet que ara es refereixi aquesta directiva del Parlament Europeu i de la Comissió i no el Codi Penal espanyol, per vostès, per tant, no és significatiu, no és important això? No és millor aquest text que l'anterior de la llei?
No, té els mateixos efectes. És evident, per què en parlem molt tots? Doncs perquè és el motiu pel qual, no? O és com va justificar Junts fa 6 setmanes que votava que no aquesta llei. Per tant, doncs tothom busca què ha canviat aquí perquè hagi canviat aquest posicionament. Jo diria que no és tant que hagi canviat el text, sinó altres coses que han canviat, no? I segurament que també som conscients que aquesta és l'última oportunitat que teníem per acabar amb èxit aquesta tramitació, perquè si avui no sortia un dictamen de la Comissió de Justícia, doncs això ja decaia, no hi havia més pròrrogues possibles. Però per què? I ho justifico i ho explico, i segur que ho podeu parlar amb experts que us ho poden corroborar. Abans ja es feia referència a la directiva i abans ja es feia referència al més important que diu aquesta exclusió, que és el fet de que no es podran amnistiar només els delictes que siguin de terrorisme, però que també hagin vulnerat greument i de forma intencionada els articles 2 i 3 del Conveni Europeu de Drets Humans, és a dir, que hagin produït vulneracions greus de drets humans. Llavors, ho intento explicar que s'entengui. Abans hi havien 3 condicions en aquesta exclusió. Havien de ser delictes que estiguessin al Codi Penal, però que alhora també estiguessin a la directiva, que sabem que el Codi Penal és més ampli que la directiva, però abans ja havien de ser els 2 llocs. Per tant, els delictes que només estiguessin al Codi Penal espanyol, però que no es poguessin circumscriure amb la directiva, ja quedaven fora. I abans també hi era, com segueix sent-hi ara, i creiem que és la part més important de l'exclusió, repeteixo, és que no només n'hi havia prou amb que fossin delictes de terrorisme que estiguessin a la directiva, sinó que havien d'haver estat delictes que algú deia que eren terrorisme, però no valíem això, sinó que havien d'haver produït vulneracions greus de drets humans. Per tant, efectes pràctics, li asseguro que això no és un relat polític interessat, i li poden preguntar a qualsevol jurista, és exactament el mateix. Jo no hi vull ja aprofundir més. Al final, els relats aquests aguanten tot, però el paper és claríssim. Vull dir, no.
En tot cas, vostè sí que em reconeixia, amb la resposta anterior, que algunes coses havien millorat. Crec que parlava, per exemple, del delicte de malversació, d'algunes multes per la llei de Mordassa, és a dir, que Esquerra també ha aprofitat per introduir algunes millores. Creuen, per tant, com han dit en alguna ocasió, que s'han perdut aquests 2 mesos, si realment s'ha pogut acabar millorant aquest text? S'han perdut o no aquests 2 mesos?
Nosaltres creiem que s'han perdut en el sentit que l'acord que hem tancat avui el podíem haver tancat fa 2 mesos. El cert és que els mesos que hem perdut ja els hem perdut. Jo, per molt que em queixi, no podré anar enrere. Hi ha gent que té ordres d'entrar a la presó ara mateix sobre la taula. Hi ha gent doncs, que haurà de passar pel calvari d'un judici que, si haguéssim anat més de pressa, se l'hagués estalviat. Hi ha persones, doncs, els qui hem prorrogat el patiment innecessàriament amb 2 mesos per escenificar un pols d'una negociació. I per nosaltres era prioritari la negociació en si, sempre ha estat més important el text que no el relat que se'n pugui fer, o les medalles que ens en podem penjar. I asseguro que jo hi he dedicat moltíssimes hores, molt estudiat, m'han assessorat, per sort, juristes que hi entenen molt, i estaven molt convençuts fa 6 setmanes que el text cobria tothom. Altra cosa és, i amb això estem completament d'acord amb Junts, perquè és el que dèiem nosaltres fa 6 setmanes, que no hi ha text que et pugui blindar d'uns jutges que volen retorçar la llei. I això, si ho recorden, ho dèiem fa 6 setmanes i ho podem dir avui, perquè el problema, i jo ho dic sempre, no és que la llei tingui forats, ni la d'avui ni la de fa més d'un mes. El problema és que hi ha jutges que van amb una Black & Decker. Llavors, això és independent del text que posem. Si tenim un poder judicial i una cúpula, sobretot, completament sesgada a la dreta i a l'extrema dreta, i si tenim, a més, unes lleis que en molts casos, i unes modificacions legals fetes pel PP el 2015 que han permès que s'apliqui tota aquesta repressió, això no canvia la llei d'amnistia. Això ho seguim tenint. Per tant, ja sabem que els jutges, no, alguns jutges no ho posaran fàcil per aplicar aquesta llei, i això és exactament igual avui que fa 6 setmanes. Però com li deia, com que nosaltres el temps no el perdem mai, doncs aquests 2 mesos que ja no podem evitar que hagin passat, doncs evidentment si calia reobrir aquesta negociació, i calia perquè tothom hi entrés, perquè evidentment Junts necessitàvem que entrés a votar aquesta llei, doncs nosaltres hem tornat a posar sobre la taula els temes que quedaven oberts o que nosaltres creiem que podien anar a millorar, esmenes que encara tenien vives i que les havíem deixat vives de fet per això, i per tant com que no ens agrada perdre el temps, doncs l'hem aprofitat per introduir-hi més coses. I del que em deia de la Comissió de Venècia, que just doncs, sí. Potser és el que ha ajudat a desencallar, no? Perquè ajuda a justificar una mica a tothom el fet d'haver de modificar el text, doncs el tema de la malversació, com li deia, no canvia l'abast real de la llei, però sí que és veritat que s'explica més clarament, pels que no tenen clar com nosaltres, doncs que les malversacions associades al procés i a la a l'organització de les consultes o a les estructures d'estat, doncs no van ser en cap cas cap delicte de corrupció, que no hi havia cap ànim d'enriquiment de ningú i que es van declarar il·legals, i em sembla que abans també ho deia el senyor Rius de Junts, doncs perquè no perquè fos il·legal fer un referèndum, sinó perquè hi havia un Tribunal Constitucional després d'una reforma que havia fet el PP que va dir que no es podia fer abans. Per tant, evidentment, nosaltres el que avui estem és molt contents. Fa molts anys que treballem per una llei d'amnistia, fa molts anys que hi dediquem molts esforços, i per tant, més enllà d'aquestes misèries que puguem tenir humanes, que jo no hi vull posar ja més rellevància, crec que el que hem d'estar és contents d'aquesta victòria política i poder avançar primer en les batalles que tinguem a cadascun dels tribunals on es decidirà l'aplicació de la llei, i sobretot també avançar en el que ens importa, que és la resolució del conflicte polític. És a dir, això, l'amnistia és un pas necessari, perquè hi ha una desigualtat de condicions brutal entre els polítics independentistes a l'hora de negociar quan tens tota aquesta repressió a sobre, però només és una condició per negociar el que de veritat ha generat tota aquesta repressió, que és poder celebrar un referèndum i decidir sobre el nostre futur en llibertat.
Marta Vilaret, vicesecretària general d'Esquerra de Lluita Antirepressiva, també negociadora per part d'Esquerra d'aquesta llei d'amnistia. Bona nit i moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. I encara ens queda, doncs, evidentment, la tercera pota en tot aquest acord, que és la del PSOE. Saludem el Paco Aranda, portaveu socialista a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats. Senyor Aranda, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
M'imagino que, com ara sentíem, també content després de mesos de feina, no?
Bueno, jo crec que hem arribat ja, doncs, jo avui ho deia un tuit, no?, el penúltim, no?, l'última passa d'un camí bastant llarg, que, bueno, que ha costat bastant, perquè aquestes coses quan es negocien, hi ha tantes bandes, sempre és complicat, però jo crec que hem arribat a un bon punt d'acord, i tot i que encara queda mica, encara queda la setmana que ve al Congrés, després al Senat, ja sabem com anirà ja en les coses, i tornar al Congrés, però jo crec que hem fet una bona feina, i jo crec que avui és un dia, doncs, per estar satisfet, perquè quan diferents es posen d'acord, crec que també és una bona notícia.
Abans dèiem que el PSOE havia dit per activa i per passiva que no canviaria res. Vostè creu que amb aquesta llei algú els pot acusar d'haver cedit davant de l'independentisme, finalment?
Bueno, jo crec que aquí cadascú té el seu relat, i avui, per exemple, doncs, hem vist que tant la dreta com l'altra dreta, doncs, copiaven el relat, bueno, inclús amb el to també, no? Doncs evidentment molt agressiu, i jo crec que el qui no vol veure no veurà, no? Jo crec que nosaltres hem de posar l'accent en que la política és això. Nosaltres ens dediquem a la política per fer avançar, per posar d'acord la gent que no es posa d'acord, i evidentment doncs aquesta llei que va presentar el PSOE en solidari, recordem-ho, la proposició de llei era impecable al nostre punt de vista a l'inici, i també ho és ara. Jo crec que s'han fet una sèrie de modificacions i jo crec que feliçment doncs s'han pogut aprovar avui.
Ara sentíem aquesta discrepància entre Junts i Esquerra sobre si, per exemple, haver canviat aquesta referència al Codi Penal i ara referir-se a la directiva 2017-541 del Parlament Europeu i del Consell, canvia o no canvia alguna cosa d'aquesta llei? Vostè què en pensa?
Miri, jo és que tampoc em vull ficar doncs en disquisicions a moltes vegades també doncs partidistes o que responen amb algun interès també doncs estratègic de les formacions. Jo crec que nosaltres hem de posar l'accent, ho deia abans, no? En que hem arribat.
Però si vostès han introduït el canvi, entenc, sí. perquè pensen sí. que bueno, sí que hi ha una millora o no hi ha una millora?
Ho hem falcat a la legislació europea, no? Jo crec que també és un assumpte important, no? També referenciar-ho amb la definició que donen doncs les lleis europees i el conveni de drets humans. Jo crec que és una bona millora, sí.
Vostè creu que els jutges amb aquesta llei sobre la taula podran seguir acusant els suposats membres de Tsunami Democràtic de terrorisme o no?
Mira, jo aquí li diria dues coses. Una, jo personalment, i si volen defensar també al PSC, nosaltres no creiem que el que va passar al procés fos terrorisme. Això d'entrada. Jo crec que nosaltres, malauradament, coneixem molt bé el que és el terrorisme i, evidentment, el que va passar del procés, en algun moment del procés o del Tsunami, crec que no respon. Ara, també dic, nosaltres no apliquem les lleis. Nosaltres les fem i nosaltres creiem que hem blindat força la llei, que la llei està ben feta. Ara, nosaltres no ens correspon, no som jutges, som el legislatiu i nosaltres tenim un respecte molt important per la feina dels jutges.
Vostè s'hauria imaginat mai fa, per exemple, 5 anys aprovant una llei d'amnistia?
Miri, no, però també li dic, estic content. Jo crec que nosaltres hem de fer també una valoració genèrica. Jo crec que val la pena, no? Moltes vegades els elementistes diuen això de tornarem a fer, no? Jo crec que nosaltres també això ho tornarem a fer. Tornar a fer una llei que es diu Llei per la Normalització Institucional, Social i Política de Catalunya, una llei per l'aprovament, per la convivència, per l'acord, i nosaltres estem convençuts amb aquest camí i per això ens hem implicat tant. Sí, evidentment no m'ho pensava, però crec que estem al 2024 i toca pensar en el 2024 i no en el 2017, i en aquest sentit, pensant en el 2024 i pensant en el futur del nostre país, crec que ens convé també doncs, obrir una nova etapa on puguem resoldre políticament les diferències polítiques.
Ara també ho posàvem sobre la taula, si seria convenient o no que un proper pas, no immediat, però fos el d'abordar el canvi en el Codi Penal. Vostè ho veu necessari?
Miri, ara tenim davant també molta feina, arribant als pressupostos. Jo crec que si hi hagués un consens al voltant de canviar algunes coses del Codi Penal, i vam fer feina a l'anterior legislatura, a la 14, sobre la llei Mordassa, que malauradament no vam poder acabar. Jo crec que hi ha punts de trobada entre molts partits per canviar algunes de les parts doncs, que tenen més coses negatives que de les que va fer el PP. Jo crec que hi ha camí per aquí, sí.
I acabo. Li agradaria poder saludar personalment a Carles Puigdemont o a Marta Rovira els propers mesos aquí a Catalunya?
Bueno, no sé si em correspon a mi saludar-los. Jo soc una altra formació política. Jo respectaré les seves decisions de tornar quan això es produeixi, però jo crec que jo em dedico a fer altres coses i bueno, no crec que sigui aquesta la situació en la que puguin trobar. Evidentment, jo saludo a tothom, tinc una bona relació amb molts dirigents i militants d'Esquerra Republicana, de Junts, de tots els partits. Jo soc un polític que m'agrada fer política des de la confiança i bueno, sempre la bona política, i evidentment jo estaré encantat de sempre saludar a tothom.
No hi tenia relació anteriorment ni amb Marta Rovira, ni amb Carles Puigdemont, ni amb Toni Comín...
Com dic jo, entre zero i ninguna, diguem-ne. No en tenia cap relació política perquè cadascú té les seves diguem, dimensions, jo estic en una dimensió diferent d'ell.
I amb Toni Comín tampoc, eh?
El Toni Comín, a l'inici, quan era socialista.
Per això li pregunto.
Sí, però clar, parlem del Pleistoceno, diguem-ne. Quan era socialista i sí, que quan es va apuntar Ciutadans pel Canvi, i era, sí, teníem algun tipus de relació, però jo sempre he estat, fa poc que m'hi dedico, diguem, a la part pública, fa 4 anys que soc diputat, abans estava, diguem, de darrere, no? I no tenia relació amb les Mines Espases, però sí, Antoni, sí que el conec, sí.
En tot cas, li preguntava per si creu que podran tornar, com avui apuntava Jordi Turull, com a molt tard, si ells volguessin, al mes de juliol, aquí a Catalunya. Vostè ho veu possible?
Pues no ho sabria dir-li. Jo només sé que avui és 7 de març, avui hem aprovat a la comissió el dictamen de la llei, la setmana que ve anem al ple, el dia 14, esperem que s'aprovi, i al Senat, i tornar. Vull dir que encara queden passes.
Paco Aranda, portaveu socialista a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats. Gràcies també per atendre'ns aquesta nit.
Que vagi
molt bé. Bona nit.
Bona nit. Adéu.
A veure, comentaris sobre el que hem sentit. M'ha semblat significativa la primera resposta precisament del senyor Aranda, no?, sobre si ell creia millor que era millor el text que s'ha aprovat avui o no, i que ha vingut a dir que no volia entrar en les discussions que tinguessin entre partits. Vull dir, no ha arribat a aclarir si creia que aquest text era millor o no, perquè pel que sembla o pel que es dedueix de les seves paraules, realment uns i altres ho han aprofitat per guanyar el seu
bueno,
propi relat.
Jo també, no?, també es pot entendre que ell diu, mira, no era ni millor ni pitjor, era exactament el mateix, i ells volien això per quedar-se més tranquils i per estar més contents i per vendre
el seu peix,
fantàstic.
De fet, és el que literalment ha dit la representant d'Esquerra Republicana.
Sí.
Si us hi fixeu, ha dit que la llei no canvia en res substancial, que en realitat també és una esmena el que plantejaven i porten tot el dia dient Junts per Catalunya. Avui ha sortit Míriam Nogueras, que ha dit a partir d'ara i amb aquest nou redactat tot depèn només de la voluntat dels jutges. Fins ara no estava del tot tancat i que les persones que estan sent investigades per terrorisme podrien no haver-se acollit amb l'anterior redactat a la normativa. Però amb aquest canvi de la directiva europea això no passa. I per tant porten tot el dia venint aquesta idea, i que surti ara Esquerra dient que no és cert, doncs és ja el que havíem aconseguit aquesta setmana, que era que s'arribés a aquest pacte a 3, aquesta negociació a 3, doncs mira, la primera s'estan esmenant la plana, no?
És que jo crec que el consens sobre la interpretació de la llei durarà fins que s'acabi d'aprovar, que per cert, ja ho han recordat, de moment s'ha aprovat
que
el Congrés,
i exacte, vull dir
que
això
no s'ha acabat, o sigui, els que tenien tanta pressa perquè els jutges estan aplicant no sé què, hi ha jutges que fan de tot, hi ha jutges que s'esperen i els jutges que no s'esperen, i per tant no sabem si s'esperen o no. En tot cas, abans quan dèieu que tots estaven contents, jo crec que la base de tot això és la capacitat de poder vendre cadascú al seu electorat. Segurament el que té més dificultats és jo crec que és el PSOE, però i això m'agradaria haver-li preguntat al representant del PSOE si creu que això tindrà conseqüències electorals, per exemple a Catalunya, quan hi hagi eleccions, per ells o no, que potser no.
A Catalunya?
No, crec que no tingui gaire. Potser m'equivoco, però...
Jo també tinc dubtes, però m'agradaria preguntar-los també si han pensat si això pot tenir o no conseqüències per ells, si una part del seu electorat, diguem, no ho acaba d'entendre. Però, en tot cas, és veritat que jo crec que el que fan és, des de les diferents perspectives, avui dir que tothom està molt content i dintre d'uns dies tothom anirà al seu... pensant sobretot que a Catalunya hi ha eleccions dintre d'uns mesos, segurament, doncs a buscar el seu electorat, perquè entre Esquerra i Junts també han de vendre que tot aquest cos d'aquests dies que han separat ha servit per alguna cosa, encara que diguin que ara han parlat i estan d'acord, si no, no s'entén.
Rafa bueno, i Maria.
És que la clau d'avui, del dia d'ahir d'avui, és com ho vens. Com ho vens per a que la teva parròquia t'ho compri, diguéssim. Entre altres coses perquè tots tres s'han tirat unes setmanes venent determinades coses que ara era difícil de reconduir si no es tocaven algunes coses. Si el que s'ha tocat és o no substancial, al final no ho veurem en l'aprovació de la llei ni en el seu pas pel Senat. Ho veurem quan d'aquí a mesos els jutges l'estiguin aplicant d'una manera o d'una altra. I quan es presenten recursos, si es guanyen o no es guanyen, i si Europa diu o no diu. I per tant, queda molt, i quan tot això comenci a passar haurà passat tant que de la discussió d'avui o d'ahir ningú se'n recordarà. Per tant, en política moltes vegades els hi retraiem als polítics que juguin al curtterminisme, però és que la memòria de la ciutadania també és molt curta.
Bueno, i la comunicació funciona així, les notícies d'avui ja saps que són omplen les papereres de demà.
Vist això.
Sí. Maria, per tant, aquest tema ja.
Sobre l'entrevista al senyor Rius, que no l'hem comentat gaire, a mi m'ha cridat molt l'atenció quan li has preguntat si creies que seria convenient modificar el codi penal. que primer ha dit nosaltres no hem vingut a modificar el Codi Penal, després ha dit és una llei orgànica i l'amnistia també és una llei orgànica, com si això volgués dir alguna cosa, i després que, bueno, que si algú creu necessari que està bé modificar el Codi Penal, doncs ja ho farem. I crec que aquí, no, amb aquesta, exemplifica molt bé què és el que està fent Junts o què és el que pretén Junts, que és dir, nosaltres venim a parlar l'amnistia i l'autodeterminació perquè no volem saber res d'Espanya, malgrat que votaran els pressupostos de Pedro Sánchez, van votar la investidura, tot el que s'hagi de votar es votarà a partir d'ara, però nosaltres no hi participem, i hi ha l'amnistia, després l'autodeterminació, que ja veurem exactament quina és la manera com pensen articular això o com pensen construir aquesta moto, i tota la resta no ens interessa. Quan mentrestant, i mentre tu formis part d'Espanya, això per molt que a vegades es demonitza, no, el mentrestant no interessa, doncs sí, mentrestant hi ha gent que pot tenir problemes també amb la justícia i que tu els has de poder resoldre i has de poder de fer-te útil en aquest sentit també al Congrés dels Diputats.
Les molt d'acord amb la Maria amb això.
Mira, veus que bé? Mira, però això sí que et deixo parlar, per dir que estàs d'acord amb la Maria. 9:35 minuts,
ho sé.
Deixem el tema de l'amnistia, farem una pausa i quan tornem, ja sabeu que demà és 8M i ja fa mesos que estem alerta amb aquestes dades que van sortint i que indiquen un viratge cada vegada més entre els nois, sobretot joves, cap a la dreta i també rebutjant la idea del feminisme. Doncs avui ho anunciàvem al principi, hem volgut parlar amb alguns joves per saber realment què en pensen, i ara quan tornem d'aquesta pausa, de seguida els escoltarem en primera persona.
No ho sé, amb Anna Ballonet.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
Aconsegueix amb La Vanguardia l'aspiradora sense cable X-Nano de Roventa, valorada en 179,99 €. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 € i emporta't de regal l'aspiradora més lleugera i compacta de Roventa per arribar a tots els racons. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i gaudeix d'una casa més neta amb La Vanguardia i Roventa.
RAC 1 presenta la tercera edició dels Premis DRAC. Els guardons que reconeixen aquells que han fet millor la nostra societat en l'últim any. Es premiaran iniciatives, idees, projectes i persones en diferents categories, com
contribució al benestar, històries amb ànima, projecte cultural, innovació sostenible...
I l'audiència decidirà qui s'endú el premi en la categoria Tots som U. Els candidats són
Julieta, Àngel Llàcer, Anna Schlegel, el Festival de Cinema de Sitges, Antonio Díaz, El Mago i Laura Pedro.
Entreu a rac1.cat, voteu i optareu a guanyar una tauleta electrònica. Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per
RAC 1.
Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia i FIAC Assegurances. Amb la col·laboració d'Unión Suïssa Joiers i AENA. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ara és el moment. El moment de gaudir de l'espectacle de la floració dels arbres fruiters de les Terres de Lleida. És temps per compartir amb la família i amics el cromatisme de colors que ens deixa la floració i gaudir de les activitats que el territori ofereix. Informa't al web lafloració.cat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
RAC 1.
En Dios que el vols tu.
RAC 1 se'n va a Los Angeles, a la gala dels Oscars. La matinada de diumenge a dilluns, a partir de la mitjanit i fins que faci falta, especial Nit dels Oscars. Amb Jordi Basté a Los Angeles, amb els equips de la Societat de la Neu i Robot Dreams.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
Amb Maria Cusó al Dolby Theater. I amb Xavi Bundó dirigint la nau als estudis de RAC 1 amb la inestimable ajuda dels pantallegos. I dilluns, tota la ressaca dels Oscars. Protagonistes, estatuetes i l'anàlisi en un món a RAC1 molt especial des de Los Angeles amb Jordi Basté. Els Oscars, aquest any, es viuen com mai a RAC1. Tots som Hollywood! Amb el suport d'Agbar. A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
20 minuts i arribarem a les 10 de la nit. Com dèiem, avui volem acabar la tertúlia avançant-nos una mica a demà, que és 8 de març, 8M. És un tema, evidentment, molt ampli, i caben moltes coses, però avui ens hem volgut centrar en unes xifres que fa temps que ens criden l'atenció, que fa un parell de setmanes es repetien de nou en una enquesta que feia el CEO. M'estic referint, doncs, a aquestes dades, que el 54% dels homes d'entre 16 i 24 anys pensen que el feminisme ha anat massa lluny, o també en aquesta altra dada que diu que 6 de cada 10 tenen la percepció que les dones posen denúncies falses, quan recordem que, segons dades de la Fiscalia, dades oficials, no arriben ni al 0,01% del total que es presenten. I recordem, la diferència és que 6 de cada 10 tenen la percepció que hi ha aquestes denúncies falses. Evidentment, això, com dèiem, són les xifres, les que surten d'aquesta enquesta del CEO, d'altres estudis que s'han fet, però avui volíem també sentir la veu d'aquesta majoria de nois que pensen això. Per això hem enviat el nostre estudiant en pràctiques, el Bernat González, a buscar alguns testimonis, saber si realment aquest pensament està tan estès i, en cas que sigui així, com ho justifiquen. Bernat, bona nit, com
bona
estàs?
Nit.
També s'acompanya la Mireia Ardèvol, que ha treballat a quatre mans, podríem dir, amb el Bernat, per analitzar totes aquestes respostes. Mireia, bona nit.
Bona nit.
Tu has escoltat tot el que han dit?
Sí.
Aquests dies? D'entrada, així, sense fer gaire spoiler, però t'ha sorprès alguna cosa?
M'ha sorprès bastant tot, i només diré una cosa, que és que tinc la sensació que estem anant enrere. M'ha quedat aquesta sensació després d'escoltar-ho tot. Com a mínim amb la mostra que ha portat el Bernat, eh? Però que estem tirant una miqueta enrere, sí.
Clar, precisament quan vam plantejar de fer aquest tema ja fa uns quants dies, abans de sortir al carrer li vam dir al Bernat que, home, potser serà una mica complicat trobar joves que davant de micròfon vulguin reconèixer que realment tenen aquests pensaments. I em sembla que no ha estat precisament així, oi?
Doncs ha estat molt més fàcil del que ens pensàvem. De fet, hem anat pels voltants de Plaça Espanya de Barcelona i hem parlat amb uns 30 joves aproximadament, nois i noies, això és important. No només hem fet a nois, i la gran majoria d'ells tenien les edats de l'informe del CEO, o sigui, d'entre 16 i 24. I ens hem quedat molt sorpresos perquè pensàvem que ens costaria molt més trobar respostes en contra del feminisme, però és que, literalment, amb el primer grup de noies que hem parlat, que tenien uns 17 anys, ja ens han dit que el feminisme creuen que ha anat
noies,
massa lluny.
De noies, eh? De noies. Concretament.
Concretament de noies. És important, perquè ens ha sorprès que fossin quatre noies que ens diguessin això, que el feminisme havia anat massa lluny.
Per tant, si et demano, com ara li deia la Mireia, com una radiografia molt genèrica, diries que amb aquesta petita mostra, que no és una enquesta, evidentment, que haguem pogut entrevistar moltes persones, però amb aquesta petita mostra, tu creus que va en la línia dels resultats que apuntava el CEO?
Sí, sense cap mena de dubte. Aproximadament de les 30-35 persones amb les que hem parlat, només 6 o 7 han defensat el feminisme.
Wow.
Aquí compto nois i també les noies. Però sí que és veritat que hem sortit amb la sensació que hi ha molt noi jove masclista, que és masclista. O si més no, amb alguns dubtes al voltant del feminisme. A més, parlen amb una naturalitat, amb un convenciment que la veritat fa por.
Ara el sentirem. A l'estudi d'avui també ens acompanya la Gemma Altell, que és psicòloga social, consultora especialista en polítiques públiques de gènere i violències masclistes. Gemma, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs? Gràcies per acompanyar-nos. Ara ho sentirem, què han explicat, però et sorprèn això que estàs sentint fins ara? Bueno, totes aquestes dades que es venen publicant i aquests testimonis que ara sentirem?
A veure, ara em posaré la gola del llop perquè discreparé i ara donareu tots els testimonis que corroboren aquesta hipòtesi. Però la meva tesi és que això no és així. És a dir, no és veritat que estem anant enrere, ni és veritat que hi ha una majoria. Altra cosa és a qui donem la veu o quan estan expressant això, en realitat, de quina realitat estan partint, no? És a dir, si comparem amb la realitat de fa 30 anys o 40 anys, sens dubte que la joventut és molt més igualitària que abans. No hi ha cap dubte sobre això. Llavors, sí que penso que hem d'anar una mica amb cura, quines veus són les que més alimentem, després entrarem en detall,
sí,
perquè això pot ser perillós i justament es pot girar la
tinta. Però una cosa és les veus que nosaltres haguem pogut trobar, que, com dèiem, sí, és una mostra que no hem estratificat ni per capacitat econòmica, ni per barris, però una altra és les que apunten dades com les del CEO o dades que ha publicat el CSIC també, vull dir que on veus, sí, que hi ha una mica aquí el biaix que et permet ser optimista?
A veure, el que no, no és una qüestió d'optimisme, jo crec que hi ha molta feina a fer i que si, a veure, si em permeteu així una radiografia inicial, jo crec que ara hi ha dos sectors, diguem, un molt més gran que l'altre, una mica polaritzats, no? És a dir, hi ha tot un corrent de joventut que està en una posició més igualitària amb un discurs més elaborat o menys, i després hi ha tots aquells joves que estan seguint el que ara anomenem la manosfera, per dir-ho d'alguna manera, i tot el que s'està movent a través de la dreta i l'ultradreta, que està en una altra posició desacomplexada absolutament. Les dades del CEO, pel que jo tinc entès, ja fa dies, i sí que en aquell moment ho vaig comentar bastant, em sembla que aquesta pregunta típica, que és la que ha sortit de darrere, em sembla que era un 44, o tal com jo ho tenia entès.
La aquí del 6, si s'ha anat a massa enllà, la del 54.
La del 6 era el 44.
El 6 al 4. Bueno, d'acord, vale, jo estava pensant en el 6, exactament. Clar, aquí primer estem parlant d'una pregunta que bueno, està formulada de manera tendenciosa. Això és una qüestió clara i que, per tant, indue, bueno, no sé, les
estudiants de sociologia, no? Induïa la resposta tal com clar, estava formulada la pregunta,
clar,
totalment.
Per tant, això, quan has estudiat, ho saps perfectament i està induïda. Llavors, això ja és una qüestió. I després, que en canvi no es destaquen altres resultats que surten als mateixos estudis que sí que parlen d'haver adquirit quotes d'igualtat i que això és una qüestió positiva. Vull dir que no és que no hi hagi, no és que no ens haguem de preocupar i no és que no s'hagin de fer coses, però ull també, i no ho dic per avui, que em sembla superinteressant poder argumentar sobre això que diuen, però presentem també la realitat completa pels riscos que això pugui tenir.
Ara ho anirem comentant, i si voleu també els tertulians ho anirem comentant, però Bernet, comencem a escoltar algunes declaracions, a veure què t'han dit.
Us recordo que el que sentireu ara són nois i noies d'entre 16 i 24 anys, i això és el que ens han dit quan els hi hem preguntat pel que deia el CEO, la pregunta que feia el CEO, de si creuen que el feminisme ha anat massa lluny. És una mica llarg el tall, però val molt la pena, vol molt la pena escoltar-la atentament.
Hi ha gent que s'ha tornat loca i, bueno, són rares per culpa de família, però no tothom, són algunes persones ho han portat massa lluny.
La verdad es que sí, porque al final la meta del feminismo es llegar a una igualdad de condiciones, no ponerse por encima del hombre.
Creiem que això ja està arribant a un extrem massa extrem, sí.
S'han anat d'un extrem que era molt dolent, que era el masclisme al 100%, ara un feminisme que per qualsevol cosa ja n'hi ha un problema.
La ley solo si es y cosas así, no estoy muy de acuerdo con algunos puntos. En vez de haber una igualdad, igual se está sobrevalorando un poco la idea del feminismo y la idea de la mujer y menos, no sé, como haciendo menos al hombre.
Abans lluitaven per coses pues injustes, però ara ja per tonteries.
Sí, jo crec que sí. Estan arribant uns extrems que no és necessari. Perquè jo crec que cadascú cobra el que guanya, el que es guanya treballant, no perquè sigui noia o noia.
Primera bateria de respostes. No us altereu. A veure, Mireia.
Us hem volgut deixar a banda dos nois perquè ens han impactat especialment el que ens han dit. El primer ja us aviso que va una mica perdut. Això és el que ens ha respost quan li hem preguntat per què el feminisme, per què creu ell que el feminisme ha anat massa lluny.
Persones públiques van declarar, per exemple, als mitjans de televisió que, per exemple, el Dia de l'Home era el dia del terrorisme. Això una periodista. I això es contempla com una cosa normal. Després, si es diguessin coses en el sentit de canviar la paraula home per dona, es miraria aquella frase des d'una perspectiva molt diferent.
En fi, no acabo d'entendre com pot ser un argument això en contra del feminisme, però ho hem buscat, això ho va dir el 2018 una col·laboradora d'un programa de Telecinco, i és el que li ha quedat gravat a aquest noi, no?
A vegades aquesta, una frase, no? Sí. Et queda i muntes un discurs al voltant d'aquesta frase.
Aquest era un exemple, deies que n'hi havia dos de nois que us havien creat l'atenció,
sí,
no?
Sí, aquest encara és una mica pitjor. Això és el que ens ha dit un noi acompanyat d'un amic seu.
El nou masclisme és el nou feminista. Tal qual.
A veure, espera, que és molt curt. Tornem-lo a posar un moment.
El nou masclisme és el nou feminista. Tal qual.
Bueno, crec que volia dir el nou masclisme és el feminisme, no feminista. Però vaja, Déu-n'hi-do. A què creieu que es referia aquest últim?
O sigui, jo crec que ells tenen clar que el feminisme ha de buscar la igualtat entre homes i dones, però creuen que s'ha superat aquesta línia i ho venen una mica com que tots són problemes i com si tot el que fessin ells, els homes, estigués malament. Pensen com d'alguna manera com si el feminisme hagués creuat una línia que per ells no hauria d'haver passat. És una mica la sensació que ens anaven dient quan parlàvem amb ells.
Gemma, això és el que una mica es veu, malgrat que no sigui potser el que predomina, però creus que sí que hi ha aquest sentiment?
Sí, jo sé que... veure, per això volia dir d'entrada tot el que he dit abans, però sí que penso que quan passa això podem criticar la joventut i dir que no s'estan enterant de res, però òbviament hem de fer autocrítica, no? Què passa en la forma com estem comunicant o transmetent el que és el feminisme que no arriba? I jo crec que això sí que ho hem de plantejar, no? Penso que és un canvi molt profund, molt complex, i el fet de que s'estigui vivint com una correcció política i no com un canvi transformador que és emancipador per tota la societat fa que moltes vegades els nois, també algunes noies, però sobretot els nois, se sentin reprimits, diguem, senten que allò que no poden fer és una qüestió de correcció política i no una qüestió realment emancipadora, com us deia. Llavors, alguna cosa sí que hem de canviar, i aquí, malauradament, com apuntava abans, la dreta i l'altradreta ens està passant la mà per la cara, malauradament, en la manera com està convencent els nois amb un discurs que d'alguna manera els hi resulta alliberador. Els hi resulta alliberador. Que no vol dir que sigui, és tot el contrari. Bueno, perquè es poden permetre tornar a reforçar els seus privilegis, legitimar-se amb la seva masculinitat i en tota la part més, més fosca, diguem, de la masculinitat.
I a les noies, que diu que opinen igual que aquests nois, aquests que ens sentim, no valdria aquest argument, no?
És que, saps què passa? Que ser dona i acceptar que has estat oprimida no sempre és tan fàcil. Primer, les dones ens hem educat en el patriarcat igual que els homes.
Joves, no?
Sí, però això no té res a veure. Vull dir,
o sigui, això que deies que fa 40 anys que hem canviat, que estic totalment d'acord amb tu, perquè jo sé el que passava fa 40 anys i ha canviat completament. Aquestes que tenen 16, 17, 18 anys, durant aquests anys se'ls ha educat igual, les dones?
No s'està educant igual, perquè encara ara no s'està educant igual. De fet, els professors i les professores...
No, igual que abans, vull dir. O sigui, no han millorat.
No, se les ha educat diferent i estan vivint en un context d'igualtat, i precisament hi ha una qüestió que en diem el miratge de la igualtat, que opera aquí, que és no adonar-te'n de quins canvis o avenços ja has tingut i en canvi no voler sentir ja que estàs en un grup oprimit, i per tant aquesta major dificultat per identificar les necessitats encara del discurs polític feminista.
A veure, després seguirem comentant-ho, però seguim, perquè si no no ens donarà temps d'escoltar tots els talls. Què més tens, Bernat?
Sí, hi ha molt més. Doncs de la mateixa manera que aquest noi que sentíem fa un moment té això molt clar, hem detectat un tema que tant a ell com al seu amic que estava al seu costat es preocupava molt, que és el tema portes.
Portes?
Sí. Si han de deixar primer passar a les dones o no, o si se'ls ha d'aguantar la porta, o com s'ho fan, si s'ho fan elles soles. Realment els hem notat molt preocupats per aquest tema.
Li deixes passar una dona per una porta i potser s'enfada amb tu i et diu no, que jo puc sola, vull dir, si jo ho faria un home igual, saps el que vull dir? Estem com massa sensibles, tenim la pell molt fina, per dir-ho així, perquè a la mínima ja t'acusen de masclista o de que estàs superior o qualsevol cosa d'aquestes, quan no, saps? L'únic que ja hem arribat a que qualsevol cosa està malament.
En el mètode Barcelona, jo soc una persona educada i deixo passar un noi o noia, no? Era una noia. Passa si quieres. ¿Qué pasa, que por ser mujer no puedo pasar? Em vaig quedar, ok, molt bé, ja passo jo mateix, tranquil·la.
De fet, molts joves ens han posat aquesta situació per justificar-se quan diuen que el feminisme ha anat massa lluny, però és que no només això, sinó que molts d'ells tenen la sensació que en general els homes estan molt més discriminats que les dones, ja sigui pel tema portes, que era aquest exemple, o per això.
La noia té més drets que el noi. Per exemple, el tema de les oposicions de bombers i policies té més avantatges una noia que és més baixeta que un noi que pot ser d'1,70 o no sé quines són exactament. De fet, hi ha algunes carreres que tenen més beques les noies perquè hi ha un índex més baix de noies.
El feminismo es un movimiento para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, que hoy día no hay igualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, las becas que les dan a las mujeres por estudiar carreras de ingeniería por solamente ser mujeres. No me parece justo.
Si un hombre pega a una mujer, no pasa nada. O sea, estás a la cárcel, pero si una mujer pasa... a un hombre no passa nada.
Quina barreja, de temes, perquè crec que també confonen, no? Igualtat de drets amb igualtat de condicions. Algun comentari? A veure, els que no hem sentit fins ara. Rafa, Maria, voleu fer alguna cosa?
Estic d'acord amb una cosa d'un noi que ha dit, diu tenim la pell molt fina, sobretot tu. Perquè molestar-se per algunes de les coses que estava dient Tela. A mi em
sorprèn... Home, és que mira que no aclarir si vols que t'obrin la porta o no.
És que tenen molts dubtes ara, de cop.
És que no ho sé. Al principi deien que tenien molts dubtes, es basen molt en moltes mentides, en moltes coses tretes de context, i això només em fa pensar en dues coses, en que no s'explica prou què és el feminisme, què és, ja no dic com incideix en la teva vida, en què és, i que això deixa un forat, diguéssim, per omplir amb informació falsa i amb informació errònia, que el que fa és desvirtuar la realitat, com això de les portes, per exemple, o absurditats com la dels bombers i les places i les beques per a enginyeria, i omple aquest buit, diguéssim, i el que acaba passant és això, no? Aleshores, segurament el que s'ha de fer també és veure com, perquè la informació existeix,
sí.
I a més incidim moltes vegades en que a l'escola i a casa s'ha d'anar en la mateixa direcció i que s'ha d'explicar molt bé i tal. Per tant, ja no sé si el que cal és que crear una mena de moviment ambaixador entre ells, perquè que t'ho digui el teu pare, la teva mare, o que t'ho digui el teu professor, segurament no és igual que si t'ho diu algú com tu, no? I ara mateix és més útil per a ells trobar, o és més fàcil trobar un ambaixador de la dreta, l'extrema dreta i el masclisme, que no de posicions feministes i igualitàries, no?
Maria.
No, una mica en la línia d'això, jo crec que una de les coses que ha passat potser és que ara que el discurs o que el feminisme s'ha fet mainstream en el sentit que les institucions l'han abraçat i se l'han fet seu, doncs el que fas quan ets jove és, una part, és anar en contra del que és mainstream. Sobretot perquè el qui fa aquests discursos no són els teus iguals moltes vegades, i si te'l fan els teus iguals estan en una posició que ja està d'entrada molt allunyada de tu i aquí no t'hi trobarà. O sigui, potser algú que pensa així no anirà a escoltar algú que creu que és d'extrema esquerra i que està completament oposat a ell. Però sí que si és algú que t'ho explica que és com tu, en el sentit del que deia el Rafa, és l'única manera que potser hi ha de penetrar-hi.
Laura.
Vale. Jo estic bastant d'acord amb el que plantegen els companys, amb un únic matís, val? És a dir, aquestes percepcions que estàvem escoltant no es fonamenten amb les dades, ni amb les dades relatives als feminicidis, sent un l'any passat a l'estat espanyol, ni amb les dades relatives a la bretxa salarial, el 20% a Catalunya, ni amb les dades relatives a les denúncies falses. Segons la Fiscalia General de l'Estat, 0,0084% van ser falses, no provades. És a dir, les dades no ho fonamenten. I estic d'acord amb una de les coses que plantejava la Gemma, que és: aquest discurs contrari als drets de les dones, aquest discurs d'odi, està perfectament organitzat i orquestrat en aquesta xarxa informal que es diu Manosfera, que ven el discurs d'odi contra les dones i contra els drets de les dones com una cosa contracultural. Jo no crec que això sigui producte de que el feminisme no sap explicar, i em sabria molt de greu que aquesta fos la lectura, com si a sobre el moviment feminista fos el responsable del que està passant.
Però no té cap responsabilitat?
No té cap responsabilitat, i de fet és molt pervers aquest discurs.
No has explicat res malament?
No, és molt pervers aquest discurs, perquè a mi em fa la sensació que això porta a dir el que alguns partits polítics i moviments socials estan utilitzant, de fer aquesta distensió entre el bon feminisme i el mal feminisme. El bon feminisme com aquell dulcificat, com aquell que en realitat és el més amable perquè els homes se sentin còmodes, i aquell mal feminisme que és aquell que realment és el més subversiu. I jo crec que atribuir la responsabilitat de que el feminisme no s'ha sabut explicar que en realitat genera aquest discurs d'existeix un bon i un mal feminisme, em sembla molt preocupant.
Perdó, perquè jo no estava d'acord, no, però que quedi clar que jo no estava dient això, no pretenia dir això.
Dic simplement que quan es diu que el feminisme no s'ha sabut explicar atribuint la responsabilitat en certa forma, no dic que ho diguessis tu, dic que atribuint en certa forma la responsabilitat d'aquesta reacció misògina organitzada del que el feminisme s'ha sabut explicar, crec que és molt pervers, perquè és molt fàcil de jugar d'acord, per no incomodar els amics de Pedro Sánchez, fem que el feminisme sigui allò de, bueno, una fiesta de colores. No, el feminisme és una lluita política fonamentalment perquè ens estan assassinant, violant i matant a les dones, només faltaria que no fos subversiu.
A veure, en tenim més, Mireia.
Ara parlàvem d'això de si el feminisme s'ha sabut explicar o no. Hem volgut separar un testimoni d'un jove que està estudiant magisteri, és a dir, que en un futur, en principi, serà professor i, en principi, si tot va bé, educarà i explicarà coses. I ell també va en aquesta línia, pensa que el feminisme discrimina els homes.
Yo creo que el movimiento ha llegado a un punto que se discrimina hasta el hombre, luchando por cosas como que el salario tiene que ser equitativo, ya como ha dicho mi compañero en el fútbol, actualmente en cualquier profesión tiene que ser el mismo salario, si es el mismo puesto, obviamente, si no es un fraude fiscal. Entonces yo creo que actualmente sí se está llevando muy lejos el tema y que se tendría que hacer mirar.
Bé, en fi, dèiem que també, a banda d'aquestes preguntes, havíem parlat del tema de les denúncies falses, no, Bernat?
Sí, la veritat és que també ens ha sorprès que sigui una opinió força majoritària entre els joves. Abans de res, és important saber que només, com deien abans, sí, 8 de cada 1.000 denúncies per violència masclista són falses, insisteixo, el 0,0084%. I no m'ho invento jo, són dades de la Fiscalia General de l'Estat espanyol. Però encara hi ha joves que creuen que hi ha moltes denúncies falses.
Hi ha molta part que a la mínima ja denuncien i s'estan aprofitant d'algunes lleis. I això és dolent, perquè a l'hora de que passi alguna cosa de veritat no s'ho creuran.
Igual que hi ha una trampa amb el tema del machisme i tal, i s'aprofiten els homes, una dona també es pot aprofitar perfectament. I jo crec que sí, segur, segur, per estadística pura, que hi ha un augment d'aquests casos, segur.
Si me'n fotre una i me denuncia, voy a la mierda.
Suposo que sempre han estat, però ara, com que la llei empara més a les dones, pues suposo que alguna es deu pujar al carro, diguem.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bernat, no sé si els vas arribar a preguntar si eren més de dretes o d'esquerres, això, vas poder-los fer aquesta pregunta?
Sí, la gran majoria no ho tenien massa clar, no sabien a quin partit votar ni de quina l'eix esquerra-dreta on es col·locaven, però de les 30 persones més o menys amb qui vaig parlar, qui em va contestar, potser unes 10 o 12 em van dir que se situaven centre-dreta.
Que això també concorda amb aquelles dades, no?, que hem anat repassant últimament, i és que els joves cada vegada també tenen més tendències cap a la dreta o voten més a la dreta. Mireia, què més?
També ens ha sorprès molt que tants nois pensin que la llei empara més les dones que els homes, i de fet un dels punts que més els hi preocupa és que es pugui vulnerar la seva presumpció d'innocència. Ara escoltareu primer un noi, però després, atenció, una noia a qui també li preocupa això.
Ara de primeres ja ets culpable i després has de demostrar la teva innocència, i això no funciona així. Vull dir, tothom és innocent fins que es demostra el contrari. Ara no. Si ja t'acusen d'això, ja segurament ho has